Són les 11. El 13 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I els dimecres, a aquesta última hora del dia, ens agrada viatjar. I avui ens acompanya Eliane Ross, una periodista que ens parlarà dels camps de concentració japonesos, uns fets molt desconeguts. I ho farà parlant-nos de la seva pròpia família. No us ho perdeu.
I també tindrem temps per a la música d'un artista que es deixa la pell a cada cançó i a cada actuació. Parlem d'Ivan Ferreiro, que demà actua a Barcelona per celebrar 35 anys de carrera musical. Abans, però, el cantant gallec ha estat amb nosaltres al Catalunya Nit. De seguida l'escoltarem.
I avui hem cedit un metre quadrat del nostre estudi de Catalunya Ràdio a l'oient misteriosa d'avui, que és una d'aquelles persones que són agradables d'escoltar, parlin del que parlin. Per això estem segurs que serà un encert cedir-li l'última paraula del dia a la Llucia Ramis. A més, parlarem del seu llibre, que aborda el gran tema, un metre quadrat. Doncs va, som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem ja en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 13 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que, com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
El que es busca és garantir l'exercici de drets per part de la ciutadania. En primer lloc, dels propis col·lectius manifestants, així com també de la resta de la ciutadania, i fer-ho amb el marc de la salvaguarda de la seguretat ciutadana i de l'ordre públic.
Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals.
Cessi fulminalment el director Trapero i tot seguit dimiteixi.
Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem.
No som terroristes, no som delinqüents, no hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
I hem d'arribar a uns acords de cara a la negociació de demà, decidir quines són aquelles línies vermelles en les quals no hi podrem cedir. Principalment la recuperació d'aquest 25% de poder adquisitiu perdut, a les sobreràtios que estem patint a dintre de les aules, recursos per la inclusiva.
Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
Es que hay una persecución por ser vos quien sois, porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual de una forma de entender el país.
¿Pueden ustedes concluir con la prueba practicada, sin ningún género de dudas, que ese dinero viene de un concreto origen? Pero esa falta de certidumbre a lo que impele es a la solución, por falta de prueba suficiente.
El mensaje de hoy es un mensaje contundente. Basta de blanquear agitadores ultras que actúan como escuadristas y basta sobre todo de financiarlos, porque esto no es libertad de expresión, esto es hostigamiento y violencia contra la democracia. Y lo que estamos haciendo desde aquí, bueno, es poner un freno.
El meu govern respondrà a aquest món amb força i intentarà crear un país just per a tothom. Els meus ministres prendran decisions per protegir la defensa, l'energia i la seguretat econòmica del Regne Unit a llarg termini.
Estic pagant 700 euros, que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic, perquè trigaria més de 3 hores.
Ya muy bien al equipo de Sonar antes para haber desarrollado proyectos juntos. Yo creo que me permite ver el festival, ¿no?, asumiendo su legado, pero también con una visión fresca.
Final, 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 final. L'Espanyol ha tornat a guanyar. L'Espanyol de Manolo fa un pas de gegant cap a la permanència. Espanyol 2, Atlètic Club 0.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Les 11 i pràcticament 7 minuts. Els dimecres al Catalunya Nit sempre en reservem uns minuts per fer una mirada internacional, per viatjar, encara que sigui des d'aquí, des de l'estudi. I atenció al recorregut que farem avui, perquè ens situarem a la Segona Guerra Mundial, és a dir, fa més de 80 anys, una història que vincula una família neerlandesa a Indonèsia, la derrota americana a la batalla de Pearl Harbor, un camp de concentració japonès i Port Bou. I Port Bou. Tots aquests escenaris formen part de la història de la família de Lilian Ross, una periodista que ha reconstruït aquest passat familiar a través de fotografies, cartes, fins i tot un viatge a Indonèsia, i potser algun dia d'aquests podrem veure un documental. Ara ens ho explicarà. La tenim aquí, Lilian Ross. Bona nit.
Bona nit.
D'entrada, explica'ns una mica quin és el punt de partida, quin és el moment que dius he d'investigar la història de la meva pròpia família.
Bueno, la meva mare comença a ser gran, ja és l'últim testimoni que queda de la família, i després aquesta història sempre havia estat com flotant, no?, dintre de la família. Es parlava, però no gaire, hi ha molts silencis, és un tema una mica feixuc. Però ja a mi sempre m'havia quedat aquestes ganes de saber i sobretot d'anar a veure el lloc d'origen que quedava d'això, no? I ara amb el 80 aniversari de la capitulació dels japonesos a Indonèsia, doncs vaig dir, és el moment.
Clar,
i vaig anar aquest estiu.
Llegint una mica sobre la teva història, pensava que reconstruir aquests fets per un periodista sempre és emocionant, interessant, viatges, mires, busques, parles, entrevistes, però quan és de casa teva, és a dir, quan és la teva pròpia família, suposo que tot això adopta un to una mica diferent.
Totalment. Sí, no, és més difícil, no, veure-ho com estem acostumats els periodistes, no, com la posició de l'observador. És més emocional, és un viatge amb molts sentits. No només el viatge ja físic, sinó és un viatge emocional també.
Clar. Doncs va, expliquem una mica. L'atac japonès a Pearl Harbor, evidentment, canvia la història universal, però com afecta la història de la teva família en concret?
Bueno, mira, el meu avi era capità de la marina holandesa, destinat a l'illa de Java, a Indonèsia, que era una colònia holandesa abans de la Segona Guerra Mundial. I, bueno, es casa amb la meva àvia l'any 38 i neix la meva mare un any després, el 39, allà a Indonèsia, a Surabaya, que és un port, i és un port molt, és una capital econòmica important. I, bueno, per una família holandesa del nord d'Holanda amb uns orígens bastant humils, viure allà amb un sou europeu, doncs era una mica el paradís, d'acord? Amb un país tropical, en fi, tenies recursos per tenir, pues, una bona casa, amb servei, i per ells era viure el seu somni, no? Fins que els japonesos ataquen per sorpresa Pearl Harbor i comença el malson.
Clar. Comença un malson que acaba amb la teva família en un camp de concentració. Quin és el recorregut, sí, que hi ha entremig? Perquè tinc entès que el teu avi va haver d'anar a lluitar, no? Va haver d'anar a combatre. Què passa amb la resta de la família?
Sí, el meu avi com a militar és mobilitzat. Després de Pearl Harbor totes les coses es van... això va ser el 7 de desembre del 41, l'atac a Pearl Harbor, i després ja de seguida les coses es precipiten, es mobilitza el personal militar i no els hi dona temps a mobilitzar el personal civil, i els japonesos arriben a l'illa de Java i ja no es poden moure d'allà. I després d'uns primers mesos d'incertesa, comencen a organitzar camps de concentració. Mm-hmm. Estem acostumats als camps de concentració dels nazis, no? Sí. Però es coneix poc els camps de concentració dels japonesos. I realment, a part de les cambres de gas, que no n'hi havia, la resta no era molt diferent.
Clar, efectivament, quan parlem de camps de concentració, penses directament amb els nazis o els gulags soviètics, no? Com eren aquests camps de concentració japonesos?
Sí, mira, la meva família primer va estar en un gueto a Surabaya, i després van ser traslladats amb tren, igual que eren deportats les víctimes del nazisme, o els jueus, sobretot, pues, amb trens de mercaderies, deportats al primer camp, que era el camp de Muntilan, que era una antiga missió catòlica, reconvertida, la van reconvertir en camp de concentració, on hi havia 1.500 dones i nens amb unes condicions higièniques, de salut, un règim superestricte, una situació bastant dolenta, sí.
I en aquestes condicions la teva mare passa els primers anys de la seva vida.
Exacte. La meva mare tenia 4 anys quan entren en el primer camp de concentració. La meva tia, Mariana, tenia 2 anys. I quan, al principi de tot, la meva àvia estava embarassada de 3 mesos. O sigui, el meu avi no sabia si era una nena, si era un nen, si havia nascut. No sabia res durant tota la guerra. I llavors, la meva mare, durant tot aquest temps, s'ha d'ocupar de les seves 2 germanes, perquè la meva àvia està obligada a fer treballs forçats. Pues netejar les letrines, al camp, carregar sacs i tot això. Amb 4 anys, imagina't la responsabilitat, no? D'una nena de 4 anys d'ocupar-se de les seves germanes petites.
Increïble. En té records, ella, d'aquests anys o què?
De l'últim any. Ella tenia 7 anys i mig quan van ser rescatades pel meu avi a l'últim camp. Van estar al camp que t'he dit abans, a Muntilan, i després l'últim any pràcticament van estar en un altre que es diu Banjubiru, que eren unes antigues casernes militars reconvertides en camp de concentració.
Perquè aquests camps estan vigents fins al final de la Segona Guerra Mundial.
Sí, el que passa que a Indonèsia no tenen el mateix concepte de la memòria que hi ha aquí, val? Que aquí, a Europa em refereixo, que s'han conservat i s'han convertit en llocs de memòria. A Indonèsia és una etapa que no agrada massa ser recordada. Els indonesis tenen una relació no massa estranya amb aquesta etapa, en la que evidentment també va haver col·laboracionistes i hi va haver de tot, no? I als indonesios els hi va tocar executar moltes de les ordres dels japonesos, perquè els japonesos als camps de concentració eren els mandos, els comandaments, però els que havien d'executar les ordres eren moltes vegades indonesios.
La teva mare ja ha tornat? Allà?
No. Van tornar els meus avis 50 anys després, però la meva àvia va ser incapaç d'anar a la casa on havien viscut. Va ser incapaç, no va poder arribar-hi.
I tu hi has passat per tots aquests escenaris.
Sí. Jo vaig anar a veure on havien viscut els dies de glòria, no?, allà. I després vaig a fer el recorregut amb tren, també. Passa que en unes condicions molt diferents, evidentment, a Muntilland i a Banjobiro. I a Muntilland encara es poden veure els sòtans, els llocs on es feien les tortures, les cuines dels interns. Hi havia escenaris encara bastant sense tocar, vaja. Era molt impressionant, la veritat.
Sí, ens ho podem imaginar. En aquesta investigació t'acompanya també l'Albert Soler, cineasta. L'hem trucat aquí alguna vegada pels seus documentals. Què és el que us esteu plantejant?
Sí, estem treballant en fer un documental sobre la història a partir de la narrativa de jo fent aquesta investigació, i després clar, la meva mare, les meves ties també estan vives, i hem fet tot el recorregut per els camps. Allà també vam entrevistar un historiador que ens va explicar episodis que eren absolutament desconeguts, com que al final de la guerra els anglesos no tenien capacitat d'ocupar-se de cuidar dels camps de concentració i van demanar als japonesos que s'ocupessin de la seguretat, amb la qual passaven de ser els botxins a ser els suposats protectors, perquè en aquest moment comença una altra guerra, que és la guerra dels natius, la guerra de la independència dels natius contra els colons. I els presoners que havien sobreviscut a 4 anys de... pràcticament 4 anys d'internament i de condicions duríssimes i de malalties i de tot, es troben que no poden sortir dels camps de concentració perquè els indonesis se'ls volen... Bueno, alguns se'ls van matar.
Sabem perfectament aquí que aixecar un documental porta molt temps i molta feina, buscar el finançament, tenir el guió tot plegat. Teniu algun calendari perquè puguem veure aquesta història o què?
Estem al principi. Estem ara amb la presentació del projecte i ara estem a les dates que s'ha de decidir a veure si tenim prou finançament. Sembla que hi ha bones perspectives, però fins que no estigui una mica més avançat No podem... Esperem que sí. Que podem fer-lo.
Doncs estarem atents per si de cas i tant de bo que en puguem tornar a parlar. Com va parar la teva mare a Portbou?
La meva mare va parar a Portbou perquè es casa amb un català que treballa a Portbou, ocupant-se de canviar les mercaderies d'una via a l'altra. Saps que l'ample és diferent, sí. No? I arriba a Portbou d'aquesta manera, que bueno, és un dels primers biquinis que es va veure a la Costa Brava, va ser el de la meva mare.
Ah, sí?
Sí.
Ostres.
Sí.
Doncs això també, això també té un documental, eh?
Sí. El que també té un documental és... ara que estem intentant que cobri la pensió de viudetat i no hi ha manera, ens l'estan rebutjant perquè ens falta un paper, estem en una espècie de laberint burocràtic tremendo, perquè hi ha un paper que és la partida de naixement registrada, que no ens l'admeten com a prova per inscriure el matrimoni, que és el que ens demanen perquè pugui cobrar la pensió de viudetat, que després d'haver pagat impostos tota la vida, clar, aquí, doncs...
I té a veure amb el fet que hagués nascut allà, que el document no el donen per bo, o per què no?
No ho sabem, perquè es van casar aquí també, es van casar a Rotterdam, però també es van casar aquí. I crec que té més a veure amb la que en aquella època no estava digitalitzat el sistema i es va perdre aquest document, perquè el certificat del meu pare sí apareix, però no el de la meva mare. I, bueno, estem amb aquesta lluita ara.
Doncs tant de bo que es resolgui i que gràcies. Hi hagi documental. Moltíssimes gràcies, Elian Ros, per haver passat pel Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo espectacular. Antes a que pase algún cometa o baje un platillo volante.
Ara al Catalunya Nit canviarem una mica el ritme perquè volem parlar de música i també d'emoció, de música i emoció, perquè hi ha artistes que canten cançons i n'hi ha que s'hi deixen la pell. Iván Ferreiro és d'aquests últims i aquesta cançó, que és una de les més populars del seu repertori, n'és un bon exemple. Fa 35 anys que va decidir ser músic al capdavant de Los Pirates, és una banda de culte que va donar pas a la seva carrera en solitari. Demà celebra aquestes 3 dècades i mitja de música amb una gira que es diu Hoy por Ayer, amb un concert al Sant Jordi Club. I nosaltres avui hem anat a trobar-lo aquesta tarda i la conversa ha anat així. Iván Ferreiro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, muy bien. ¿Qué tal estás?
Yo bé. ¿Y tú? ¿Com ha anat l'arribada a Barcelona?
Pues muy bien, como siempre. Siempre es una llegada maravillosa. Siempre es una ciudad que me abraza y que me quiere.
Oye, vamos a tomarnos un café juntos. ¿Qué canción pongo para empezar la entrevista?
Pongo Hoy por Ayer.
Hoy todo está tan bien que nada puede estropear. Las cosas que te dije ayer no son tan claras, que si son verdad no puedo abandonar. Hoy todo está tan bien que juego a no pensar. A toda la ciudad sin hablar. Hoy entiendo lo que soy, tengo claro dónde voy hoy. Ya no quiero arreglar hoy, me he despertado hoy. Lo que he dormido ayer, lo que he gastado hoy.
Hoy por Ayer, que es el nombre de esta gira que estás haciendo y que te lleva a este escenario de Barcelona, al Palau Sant Jordi, el club, para celebrar tus 35 años sobre los escenarios. 35 años. ¿Tú has hecho cuentas de cómo han pasado esas 3 décadas y media?
Bueno, mira, lo bueno que pasen... Lo malo es que han pasado 3 décadas y media. Lo bueno es que no me he enterado mucho. Entonces creo que eso marca que han sido 35 buenos años, ¿no? Me refiero, si me hubiera dado cuenta, probablemente hubieran sido 35 malos años, ¿no? Pero han pasado volando y bueno, me he pasado de todo, es una vida entera, ¿no?
¿Eres de celebrar?
Sí, soy de hacer fiestas. No sé si me alegra tanto el paso de los años, pero hacer una buena fiesta me gusta siempre.
35 años enrere, en tenías 20. ¿Qué tal la relación con aquel Iván?
Con aquel Iván dices, uff, Bien, bien. O sea, cuando empecé a hacer todo esto, al principio solo quería pensar en las canciones, no quería pensar en quién era yo a los 20, ¿no? Pero tengo buena relación con él, o conmigo, tengo buena relación conmigo. Bueno, era... He llegado, me ha traído hasta aquí, ¿no? Es decir, la persona que era me ha traído hasta aquí y a veces no sé si me da rabia por mí o me da rabia porque los tipos han cambiado y vemos las cosas de otra manera, ¿no? Pero bueno, creo que lo he hecho, por lo menos lo he conseguido.
Bueno, es importante, ¿no? A vegades fer un pacte con uno mismo. Tú lo tienes, ese pacto contigo mismo, decir, bueno, hemos llegado hasta aquí y está bien, ¿no?
Más que un pacto, creo que tengo un aguantarme, ¿no? Creo que todos nos aguantamos y creo que todos somos más duros con nosotros mismos que con los demás. Creo que somos más exigentes con nosotros que con... Que a los demás les perdonamos todo y a nosotros nos cuesta mucho perdonarnos, ¿no? Pero cuando pienso en cómo empecé y cómo hice las cosas, realmente tiene partes bastante chulas, ¿no? Me refiero, había una especie de optimismo suicida con el que decidí que iba a ser músico pese a todo y lo he conseguido. Entonces, bueno, pues esa parte la tengo que aplaudir. Luego, con los años uno ve lo que ha ido haciendo y cómo lo ha ido haciendo y hay veces que... Pero yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Hay veces que de repente, después de una situación, vemos que lo podríamos haber hecho de otra manera, ¿no? A todo lo pasado siempre somos críticos con los demás, ¿no? Y yo creo que soy más crítico conmigo a todo lo pasado que de lo que debería.
Ah, escolta, dius, bueno, vaig decidir una mica allò, ser músic, eres molt, molt jove, però ho vau petar, lo petasteis con los piratas. ¡Qué fenómeno!
Bueno, no lo petamos, es que no lo petamos con los piratas.
¿Fue después?
Sí, sí, o sea, con los piratas realmente tardamos mucho en funcionar y en ganar dinero, tardamos mucho tiempo, ¿no? Y de hecho, Piratas funcionó mucho mejor cuando desapareció, ¿no? Como los pintores muertos, un poco. Entonces, bueno, yo no llegué a vivir exclusivamente de la música cuando estaban Piratas. Yo, pues, ponía copas en los bares de Vigo y era camarero. Y entonces, pues, no puedo decir que la haya petado, ¿no?
Pero con el tiempo se ha vuelto una banda de referencia. Y que, ¿no? Cuando se vuelve a los finales de los 80, en principio de los 90... Hay canciones de los piratas que son indiscutiblemente parte de ese paisaje.
Sí, 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 pero ojalá hubiera sido más en esa época, ¿no? Creo que también, me refiero, ahora tenemos redes sociales, ves el feedback, ves lo que pasa cuando sacas una canción. El mismo día la estrenas a las 12 de la noche en Spotify y ya en una hora ya tienes una opinión de la gente, ¿no? En esa época no teníamos esas opiniones y yo creo que hubo un momento que nos fuimos apocando, que nos fuimos volviendo pequeños porque no teníamos un... No sabíamos si le gustaba a la gente o no. Había ciudades donde nos iba muy bien, había otras donde no. Y yo creo que eso pues también nos jodió un poco en la cabeza, ¿no? Y tal vez hubiéramos tenido más, pues, más respuestas, igual hubiéramos aguantado un poco más.
¿Qué canción pondrías ahora de los piratas en este punto de la entrevista? A ver.
Pues pondría Mi Coco, por ejemplo. Mi Coco me dice que hoy mi vida entera pasará ante mis ojos y pediré perdón. Con la razón estudiaría mi libro abierto, es hoy mi corazón, mi alma entera te daría si yo tuviera garantía de que soy yo a quien tú esperas.
Reprenent això que ens deies ara, quan detectes que comença a agradar la teva música i que tens una sèrie de gent com molt sòlida, un número important de gent que et comença a seguir. I què creus, que gusta de tu música, a tu gente?
Bueno, lo que gusta no tengo ni idea. O sea, es un misterio absoluto para mí. Para mí yo no me entra en la cabeza. Pero realmente cuando lo empiezo a notar, sobre todo, o sea, ya en Piratas había un público muy fiel y un público que estaba muy entregado, ¿no? Pero la sensación que teníamos era que era poca y realmente no era un público que nos diera para tener una economía. Éramos cinco, era pues eso, para sobrevivir era complicado, ¿no? Y luego yo empiezo a darme cuenta que la cosa está bien ya en solitario. Cuando empezó con Amaro y empezamos con Canciones para el tiempo y para la distancia, ahí de pronto, con la salida de ese disco, tuvimos un año muy bueno, ¿no? Y ya nunca más volví a poner copas, cosa que me indica que la cosa no iba tan mal, ¿no? Y ahí es donde, con el grupo ya desaparecido, es cuando todo el mundo flipa con el grupo, cuando todo el mundo habla de todo eso, ¿no? Y Amaro y yo empezamos a trabajar juntos, empezamos a hacer cosas y empezamos a notar que la cosa funciona muy bien y que en el fondo tenemos un poco de razón. Que eso es una... Sentir que tienes razón és una cosa molt satisfactòria.
Això m'agrada. Raó en què, no? Què és el que tu volies explicar, com ho volies fer i que esperaves que arribés a la gent i al final te dieron la razón, no? Què és això?
Bueno, mira, Canciones para el tiempo y la distancia, por ejemplo, en Piratas era muy complicado toda la relación con la compañía. Era todo un Cristo. Estábamos todo el día a la gresca con todo el mundo. Íbamos con el cuchillo entre los dientes todo el rato. Y Amaro y yo, cuando decidimos hacer Canciones para el tiempo y la distancia, es un disco muy barato, un disco con solo 10 canciones. Yo, por otro lado, pues tenía mis discusiones con mis compañeros de Piratas y se había vuelto todo muy complejo, todo muy sofisticado. Estaba bien, ¿eh? Pero yo necesitaba volver un poco a la simplicidad. Y con Canciones para el tiempo y la distancia apostamos por la simplicidad a la hora de grabar, a la hora de tocar, a la hora de hacer todo, ¿no? Y yo creo que lo que quería tener razón es que solo hacía falta tener buenas canciones, que no hacía falta ser los que mejor tocaran del mundo, ni hacía falta ser unos mega intelectuales, ni tener un concepto súper complejo, ¿no? Que yo quería hacer canciones sencillas y tal. Y luego yo tenía una obsesión muy grande con la música popular y con las versiones, y es cuando decido hacer una versión de Julio Iglesias, que todo el mundo dice que eso no puede funcionar, que es imposible, y dije, los cojones, imposible. Aunque sea Julio Iglesias, aunque Julio Iglesias sea una persona que nos caiga fatal, la canción está bien y vamos a hacerlo, ¿no? Porque muchas veces la versión que hacías era una versión para colocarte en un mundo, ¿no? Se hacía la canción para ser un poco un aristócrata de la música y decir, me gusta esta delicatessen, ¿no? Y elegir a Julio era un poco...
Disruptivo.
Era muerte, ¿no? Era joder. Y en eso creo que teníamos razón.
Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar y yo te vi. Te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada si te vas.
Escolta, a banda de bones cançons, bona veu, no? ¿Crees, consideras que tienes una voz especial o no?
Bueno, es distinta, no cabe duda de eso, ¿no? Pero bueno, es una voz que limita mucho, ¿no? En el sentido de... Lo hablo muchas veces con mi manager, recuerdo con Íñigo, mi manager, tocando en un concierto muy chulo en Madrid, en el Botánico, decía, joder, si tuvieras otra voz serías la hostia. Sí, porque es cierto, decía, bueno, creo que hay voces raras que funcionan muy bien, ¿no? Pero creo que también, no solo la voz, yo creo que tengo una serie de particularidades que sé que me limitan a la hora de tener mucho público. Porque yo veo lo que tienen los que tienen mucho público y yo no lo tengo claramente, ¿no? Pero bueno, no solo tiene que ver con la voz, tiene que ver con cómo enfilo las canciones, cómo me gustan las canciones y bueno, pues soy un tío pues con unas particularidades y además me gustan mis particularidades, es decir, no reniego de ellas, sino que las utilizo, ¿no? Y eso me coloca en un sitio que es el que tengo, ¿no? Que tengo que decirles, es un sitio que me gusta mucho. Es decir, yo no sé si querría tener mucho más público. Sí me gustaría tener mucho más dinero. Pero a veces veo a mis amigos que tienen como mucho más público y veo que sus responsabilidades son muy grandes, que tienen mucho peso en sus espaldas y que la popularidad a lo bestia es limitante en muchos aspectos. Entonces, bueno, sé que tengo mis particularidades y lo he sabido desde el principio. He sabido que la forma en que yo sueno, en la forma en que produzco los discos, en la forma en que me gusta escribir las canciones, en que me gusta hacer los discos, pues tiene un límite Pero bueno, he sobrepasado ese límite, es decir, que no soy mega masivo, però funciono i estic molt content en aquest aspecte.
I sobretot que qui et segueix et segueix molt, no? Segurament. Tens una gira de 25 concerts per davant en aquesta gira Hoy por Ayer. Com vols que siguin aquests concerts? ¿Cómo quieres que sean estos conciertos? ¿Qué quieres que les llegue a la gente?
Bueno, yo realmente busco siempre lo mismo, que es que sean emocionantes. Es decir, lo más importante para mí es la emoción en un concierto. No me interesan los fuegos artificiales ni las bailarinas. Que no es que no me meto con las bailarinas, cuidado, que uno se mete en problemas. Es guay ver bailar en otros espectáculos, ¿no? Pero a mí me gusta tener una banda tocando, tener unas canciones y que creen una emoción, que es una emoción que de alguna manera nosotros provocamos en el público porque el público trae de casa. A mí lo que me gusta de los conciertos es que la canción es del oyente. No soy una persona que... O sea, yo casi ni hablo en los conciertos, digo buenas noches y punto y adiós, ¿no? Y no lo hago por bordería, ¿no? Sino lo hago porque a mí no me gusta presentar mi canción y decir esta canción habla de esto o esta canción la hice en ese sitio, ¿no? Porque creo que en mi caso le estropeo la canción al de abajo. Para el de abajo la canción habla de una cosa, habla de una época muy determinada para el oyente, tiene unos personajes para el oyente, tiene un contexto propio de él, ¿no? Y yo solo soy un vehículo que canta la canción y le recuerda su propia vida.
Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos, y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos, no te diré que no, yo te sigo.
Vols que siguin emocionants aquests concerts? Creus que tens una habilitat especial, que tienes una habilidad especial para transmitir emoción y explicar sentimientos?
Bueno, creo que la música tiene esa capacidad y está demostrado que la música la tiene en todos los artistas del mundo. Me refiero, hay artistas que su emoción es poner a bailar a la gente, otros es hacer que recuerden cosas, ¿no? Yo creo que la música tiene ese poder, por eso hago música y por eso me engancho a la música y por eso hago canciones, porque creo que es la manera más bestia y más directa de emocionar, de emocionar y de emocionarte tú también. Y como de todas las cosas que hay, pues en el cine necesitas una hora y media para las emociones y hay que ser buenísimo y hay que tener mucho dinero para hacer películas, pues no es tan inmediato. Y el cine, pues que es una cosa emocionante, la literatura es emocionante, pero tiene una emoción de otra manera y es una emoción más retardada respecto al que la genera y el que la recibe, ¿no? Y yo necesitaba algo rapidito. Yo quería droga ya, no quería tener que cosechar nada, ¿no? Y yo creo que las canciones tienen eso. Yo trato de que lo que hago sea emocionante. Mi trabajo se supone que es ese.
Si lo piensas, es fuerte conseguir emocionar a alguien en tan solo 3 minutos.
Bueno, gracias a Dios somos seres humanos que la música nos provoca eso y nos lo lleva provocando probablemente desde la prehistoria. Y yo siempre he pensado que la música probablemente haya sido el primer lenguaje que hayamos conocido. Estoy seguro que hemos hecho música y ritmos, boom, 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 antes que tener un lenguaje hablado, ¿no? Y creo que es algo propio de los seres humanos, creo que es algo que nos define, ¿no? Dentro de las muchas cosas que definen a la humanidad, creo que la música es una de ellas, el arte en general es una de ellas, ¿no? La capacidad de emocionarnos. Y la música yo creo que ha sido de lo primero que... Estoy seguro cuando había un disgusto en medio de la selva prehistórica, pues daban con los tambores despacito y todos lloraban haciendo unas notas juntos, ¿no? Y que cuando estaban contentos, pues todos alrededor de una hoguera también daban unos tambores un poco más rápidos y lo celebraban, ¿no? Y creo que la música es una evolución de eso y bueno, creo que nos hemos vuelto tan sofisticados con la música que hemos llegado a un punto que una nos emociona y otra nos causa arcadas, ¿no? Claro, me refiero, es flipante, ¿no? Y la gente cree que eso es malo, ¿no? Pero yo creo que es bueno, en el sentido de que habrá mucha gente que odie la voz, ¿no? Porque tiene un sonido determinado y le causa rechazo. Y eso es porque ya nos hemos vuelto tan sibaritas, ya tenemos tan buen oído que distinguimos unas cosas de otras y decimos que nos gustan más unas cosas que otras, de la misma manera que antes comíamos lo que podíamos porque teníamos un hambre que nos moríamos y ahora pues decidimos que no nos gusta el brócoli.
Qué presión, ¿no? Ahora escoger aquí no sé cuántas canciones son, 25, 29 canciones. que satisfagan de alguna manera ese público fiel que lleva ahí 35 años. Qué difícil, ¿no? Qué responsabilidad.
Bueno, sí. Había algunas que entraban de cajón, ¿no? Y luego otras, lo que hice fue una lista muy grande con todo y fui sacando. Fue más de sacar que de poner la lista, ¿no? Entonces fui poniendo ahí canciones y nada, pues mira, hice la que pude. Yo creo que está bien, llevamos dos bolos y la gente no parece quejarse mucho, echan de menos alguna, lógicamente, pero veo que no echan ninguna de más, que eso está bien también.
Eso es bueno también, efectivamente. Bueno, además de tus conciertos en Bilbao y A Coruña, que son los de inicio de esta gira, ¿cuál es el último concierto al que has ido?
Al último, a la fila, bien lo sabes, que estaba contigo.
Bueno, pero eso es un secreto. Nos encontramos allí. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tuviste? Porque piensa que va a haber mucha gente que va a estar en tu concierto como tú estabas con esa emoción con los del último de la fila. A ver, sí, ellos llevan 30 años, ya sé, llevan 30 años sin tocar un concierto, pero para alguien tú eres lo que para ti son los del último de la fila.
Bueno, yo tengo que decir que considero el último de la fila el mejor grupo de todos los tiempos. O sea, quiero salvar esa distancia, que quede clara esa distancia. Me refiero, yo realmente con el último de la fila fue el grupo pues, de los más importantes en mi vida. Y bueno, espero que alguien del público tenga esa sensación, ¿no? De hecho, a mí la cosa más bonita que me dijeron una vez fue una cosa que yo pensaba de último de la fila, que era... Yo decía que el último de la fila me espiaban para escribir sus discos, era lo que creía, como un adolescente, ¿no? Y alguien dijo eso una vez de mis canciones y pensé que, Dios, es lo más cercano que hay a lo que yo quería provocar en alguien, ¿no? En la música, ¿no? Yo no sé si... Yo creo que va a haber mucha gente que va a disfrutar mucho el bolo y sé que hay gente que lo sigue con muchas ganas, ¿no? Yo trato de no pensar mucho en eso tampoco, porque creo que tener demasiada presión tampoco es bueno. Yo trato de minimizarlo todo, ¿no? Porque no me gusta mucho engordar las cosas, no me gustan las responsabilidades. Sigo siendo igual que al principio y prefiero pensar que solo es un concierto más.
De acuerdo, vale, un concierto más, fantástico. ¿Qué vas a hacer en las próximas 24 horas antes de llegar al Palau? ¿Tienes ensayo? ¿Vida tranquila en Barcelona?
Pues hoy cenaré con mis amigos barceloneses, cenaré con eso, con mis amigos de aquí, y mañana dormiré bastante, comeré tranquilo y luego me iré a hacer una prueba de sonido y a tocar. O sea, haré lo mínimo posible para estar, pues bueno, la vida del músico significa que a la hora del concierto es el momento más álgido de tu día, es cuando tienes que estar más despierto, más atento, más en forma, ¿no? Entonces yo lo que hago es hibernar el resto del día, ¿no? Trato de hacer lo mínimo posible, comer, básicamente, y dormir.
Oye, pues que comas y duermas bien, que vaya muy bien estas próximas horas y sobre todo que vaya muy, muy bien este concierto normalito, ¿eh? Que tienes así de nada, 35 aniversario de tu gira como músico. Gracias por atendernos, Iván.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Nosaltres, com l'Ivan Ferreiro, també en dia de concert, nosaltres cada dia, quan hem d'estar més atents, activats, és a altes hores de la nit, i això els passa també a les rotatives. Mira com sona. Un minutet i arribarem a 11:45. Raül Caballol, bona nit.
Bona nit, Manel.
Que t'han arribat les portades?
Sí, ja les tenim aquí.
Doncs vinga, va, comencem per l'Ara. Què expliquen?
Mira, l'Ara un dia més, el tema de la crisi educativa, obren amb dient que Parlon es disculpa. Diu, va ser un error, entre cometes, que els Mossos s'infiltressin. Diu, la titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres. També comenten que Educació reprèn avui la negociació amb els sindicats amb una USTEC que posa l'èmfasi en l'escola inclusiva. Foto principal, arribada de Donald Trump, que torna a una Xina més competitiva, ahir a l'aeroport, que va arribar i, bueno, després d'una dècada, visita l'última, de l'última visita i una guerra comercial i tecnològica oberta entre els dos països, va aterrar ahir a la Xina, vale? Uh-huh. Llavors tenim també que comenten que l'advocat dels Pujol assegura que hi ha un clamorós buit probatori. Uh-huh. També que l'Iran manté intacta la força d'atac segons la intel·ligència dels Estats Units i comenten la victòria de l'Espanyol, diu l'Espanyol guanya 5 mesos després i té a tocar la permanència.
Molt bé, i el periòdico?
El periòdico, titular Fiscalia i Notaris desconfien de la llei anticorrupció. Diu la iniciativa del Ministeri d'Hisenda debat. Foto principal i primeres pàgines la dediquen al comerç de proximitat i apareixen tres generacions de botiguers amb diferents experiències que defensen el comerç de proximitat, que és la seva vida, diuen venedors de barri. També comenten que Parlon i Trapero es disculpen al Parlament, vale? Comenten un tema d'investigació que diuen els tests d'Alzheimer obren la via a l'assaig en altres demències i que l'empresari Enrique Riquelme estudia plantar cara a Florentino, ara que ha convocat eleccions al Real Madrid.
Molt bé, Raül, doncs que acabi d'anar bé la jornada aquí a la rotativa.
Molt bé, moltes gràcies. Bona nit.
Doncs segur que són alguns temes que repeteixen en altres portades, oi que sí, Marc?
Sí, bona nit. Això t'anava a dir, perquè el País també obren dient que l'Armada detecta més de 600 narcollanxes a l'estret. La foto, com sentíem ara, és també per aquesta arribada de Donald Trump a Pequín. Trump aterra a la Xina per una cimera d'alt voltatge. El País demà entrevisten la candidata del PSOE a Andalusia, Maria Jesús Montero. Destaquen aquestes paraules. El que està en joc el 17M són els serveis públics i un parell de titulars més, que el Congrés suspèn les acreditacions de premsa a dos agitadors ultras i que Enrique Riquelme, l'empresari que aspira a presidir el Real Madrid.
Molt bé, doncs els diaris ja ho han de deixar imprès ara, el que explicaran demà, però qui connecti amb 3Cat Info, amb Catalunya Ràdio, Joan Rossinyol, que els explicarem demà.
Bona nit, doncs més enllà de les qüestions, grans qüestions que ja heu parlat, d'aquesta reunió de sindicats d'ensenyament amb el govern, d'aquesta visita de Trump a la Xina, aquesta matinada reunió amb Xi Jinping, més enllà d'aquests grans titulars, demà mirarem ja una mica cap al cap de setmana, perquè demà tindrem ja la nostra companya, la Paula Brujats, a Andalusia, on hi ha eleccions, ara ho sentíem a la portada del País, eleccions diumenge, i fa unes hores Pedro Sánchez, en un míting, ha, deixeu-m'ho dir així, espanyolitzat aquests comicis.
Lo normal no es lo que pasa en España, y hay que cuidarlo. Y hay que protegerlo. Y tiene que pervivir más allá del año 2027. Yo siempre digo lo siguiente, yo estoy a mitad de tarea.
Doncs és rellevant, com a mínim, o curiós, no?, que lligui aquests comicis amb el seu govern, no?, tenint en compte, sobretot, que les enquestes al PSOE no li somriuen gens.
No.
Per tant, bé, és una lectura que fins ara havia fet només el PP i avui s'hi ha sumat el president del govern espanyol. I l'altra cosa ja del cap de setmana que demà analitzarem amb lupa és aquesta. Dissabte, final d'Eurovisió, demà el podcast El Radar, de l'Eloi Barrera, en parlarà amb els corresponsals a Brussel·les i a Jerusalem, sabeu que tota la polèmica de la presència d'Israel, i en parlarem i intentarem analitzar Eurovisió, doncs, com a eina diplomàtica, com a eina política, no?, que utilitzen els estats, i que aquesta edició, doncs, és un exemple paradigmàtic.
Molt bé, doncs això serà demà. Gràcies, Marc, gràcies, Joan.
Bona nit.
Som a l'hora màgica, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit, 12 minuts perquè se'ns acabi el dia i el volem acabar bé.
I 12 minuts per l'última paraula del dia. La tindrà avui la nostra convidada, és de Mallorca, fa 30 anys que viu a Barcelona, ha fet 10 mudances i ha viscut en més de 10 cases. Després de tant voltar, s'ha preguntat què he fet en totes les cases on he viscut, què ha quedat de mi en aquests pisos i què han deixat ells en mi. Doncs bé, buscant respostes, ha revisitat molts dels pisos on ha viscut i on en cada metre quadrat ha deixat part de la seva vida, a més d'un preu mitjà que, quan mesura que va passant el temps, doncs més es revalora. En un metre quadrat hi caben moltes coses, però amb un sol metre quadrat no hi cap pas una casa, no n'hi ha prou com per sentir-se a casa. Un metre quadrat ara també és el títol de l'últim llibre que ha escrit la nostra convidada, ella és la Llucia Ramis, amb totes aquestes reflexions i moltes altres. Bona nit, Llucia.
Bona nit.
Com estàs? Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
La primera pregunta és obligada sempre per tothom en aquest espai. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Moltes coses. Sobretot perquè a mi m'agrada molt recapitular i abans d'anar-me'n a dormir sempre penso en tot el que he fet durant el dia. Mm. I veig que els informatius també poden fer això mateix, no? Aquesta recapitulació de la realitat, no? De posar-la en ordre i ficar-la dins el llit fins demà al matí.
Doncs mira, és veritat, és un bon, sí, bon resum del que intentem fer aquí, oi?
Sí,
escolta, què s'hi amaga en un metre quadrat a més d'un preu mitjà que a Barcelona, per exemple, doncs en parlem tot sovint aquí, però que oscil·la entre els 4.900 i més de 5.000 euros, segons has vist, en programes immobiliaris. Què hi cap en un metre quadrat?
La vida. On som nosaltres? Quin espai ocupam nosaltres? La vida està en un metre quadrat. Llavors, tot està allà on som nosaltres. Tot el nostre passat, tot el nostre present, tot allò que podem observar és aquí on som, no? I si no tenim la possibilitat de trobar-nos a recer, d'estar en un lloc en el qual sentir-nos com a casa nostra, és molt difícil tenir l'estabilitat que necessites per poder construir un futur, per poder sentir-te bé, per poder tenir casa teva, no? Mm. Això seria un metre quadrat.
Que és molt, no?, una cosa tan petita.
Sí. I clar, com més s'encareix, més difícil és aconseguir aquesta possibilitat de sentir-se estable, no?, de sentir-se com que saps que tens un lloc al qual tornar, que saps que pots comptar amb aquell espai que només és per tu i que on tens les teves coses, on hi tens la teva vida. No? Mm.
El llibre, un metre quadrat, hi ha una barreja d'assaig, no?, de mirada analítica sobre el que està passant amb aquesta petjada també personal d'anar a buscar aquests pisos on has viscut i on t'han passat segur tantes coses, no?
Clar, jo vaig arribar a Barcelona quan tenia 18 anys per estudiar la carrera de periodisme, d'això ja en fa 30, i he passat per més de 10 pisos diferents, i sempre havia volgut saber què queda de nosaltres en els pisos on hem viscut, no? Perquè aquests pisos ens marquen molt a nosaltres. Jo volia saber si nosaltres també els marcam de qualque manera, no? És a dir, ells formen part de la nostra memòria i jo volia saber si nosaltres també formen part de la memòria, no només dels pisos, sinó també dels carrers, dels barris, de les ciutats, de les illes, dels llocs on hem viscut, no? I per això volia tornar, per veure qui ara, quan paga, quina relació té amb el pis, i també me permetia veure com s'ha anat transformant la ciutat, com s'han anat transformant tots els llocs on jo he viscut, dins de la casa, però també de fora, no? I clar, t'ho dus sorpreses. La primera és que la gentrificació no té pietat i no té límits, i després que, bé, molts pisos on ja he viscut jo ara mateix no me'ls podria permetre, no els podria pagar. I són el mateix pis petitó, sense ascensor, que cau a trossos, però com que justament és a l'Eixample, o justament és a Gràcia, o justament és la Sagrera, perquè jo he viscut 8 anys a la Sagrera, però també allà arriba la gentrificació, cada vegada és més difícil poder viure en els pisos on has viscut. No?
Clar. És una idea molt bona, aquesta de tornar als llocs per on has passat, per això te la van premiar, també, i ara ja té forma de llibre. Has passat per més de 10 cases, no sé si això et semblen moltes o poques, jo crec que són moltes, però no sé si alguns dirien poques o perquè una vida pot passar en una casa o en moltes, no? Tu quan penses en casa teva, quina et ve? La última, la primera?
Aquesta,
totes elles?
Aquesta és la pregunta que me va fer escriure el llibre, de fet, no? Perquè jo no ho sé. És a dir, com construïm un sentiment de pertinença per un lloc que no ens pertany? Les cases de lloguer són ca nostra, però d'altra banda no són propietaris d'aquella casa, no? Però sí que han estat ca nostra. Llavors, jo volia saber això, com se construeix aquest sentiment de pertinença. Quina és ca meva? Jo que som de Mallorca o som de Barcelona? Clar, no ho sé. Durant la pandèmia molta gent m'ho deia. Com així no te'n vas a ca teva? I jo fa 25 anys que visc a Barcelona, que és ca meva, no? I no, encara no he trobat la resposta, la veritat, del que és ca meva. És la casa amb la que m'he hipotecat? Supos que sí, no? Perquè al final és el contracte més llarg que he signat, a 30 anys. Llavors, supos que és el que he de sentir com a casa meva. Però si hagués de dir un lloc, supos que seria la casa dels meus predins, que ja no és nostra, o el balcó fins i tot era la casa dels meus altres predins, que tampoc és nostra, no? Llavors, són espais que ja no existeixen i els quals no hi puc tornar.
Clar, casa, de vegades et dona aquesta sensació de tancar la porta i dir aquí estic protegit, aquí estic bé, no? Això hi ha gent que aquesta sensació la té al cotxe, a diversos espais. Això una mica s'està convertint en un impossible. És el gran tema de la nostra època, segurament.
Sí, i no s'està resolent, no? És a dir, jo crec que moltes vegades quan es parla del tema de l'habitatge se centra més en el tema de la propietat, en el problema, se centra en la propietat i no tant en el dret a l'habitatge. Les cases de lloguer també són també formen part d'aquest dret a l'habitatge. I, clar, jo pensava, nosaltres, quan, bueno, com a, de la nostra generació, la majoria de nosaltres vam passar la infantesa a una casa. No tothom, però molta gent tenia una casa, no? Que anaves de l'escola a casa teva i tornaves, no? I llavors allò era casa teva, no? I ho tenies bastant clar. Podia ser que els teus pares s'haguessin separat i era millor en tenies dues, però més o manco. I vaig adonar-me que els meus nebots, abans d'haver fet 10 anys, ja s'han mudat 3 vegades o més, no? Llavors, clar, aquella estabilitat que teníem nosaltres de petits, ara mateix ja no existeix. Es veu que mos anàvem adaptant, però clar, això genera molta ansietat. Les persones que han viscut tant de temps de lloguer, des del mateix moment que tu signes un contracte de lloguer, comença un compte enrere que fa que no te puguis llevar mai del cap aquella sensació de que serà de mi quan venci aquest contracte. Què faré, no? Perquè no només perds casa teva, si no hi ha alternatives, també perds el barri, també perds la ciutat, no? En les Illes Balears veiem com moltes persones no poden permetre's viure, per exemple, a Eivissa, perquè no tenen la manera de tenir un... De poder accedir a un habitatge, i llavors se n'han d'anar de l'illa, no? Llavors, aquesta sensació de dir, ostres, no puc crear vincles amb tot el que m'envolta, perquè no sé per quant de temps això serà meu, diguéssim, serà el meu entorn, fa que li posis data de caducitat a tot, a les relacions, a les feines, a tot, no? Llavors, aquesta sensació d'inestabilitat també m'ha acompanyat molt d'anys en la meva vida, i com a mi, moltíssimes altres persones, jo me puc considerar una persona privilegiada, jo sí que he pogut accedir finalment a una hipoteca, en contra de la meva voluntat, però sí que ho he pogut fer, però no tothom ho pot fer, no? I llavors, cada vegada hi ha més persones que viuen una situació de lloguer i que viuen aquesta situació d'inestabilitat.
Que descrius com a desnonament silenciós, no? El fet que s'acaba el contracte i la renovació és, per tant, preu més, no? Que al final és un desnonament, això, silenciós. Escolta'm, parles de la gentrificació, dius que no té pietat ni límits, i aquesta reflexió personal barrejada amb l'assaig. Quina és la conclusió final que n'has tret del llibre? Cap on anem, Lucía? Vinga, va, una mica de llum.
No hi ha solucions. No, el que sí que faig és una mica intentar reflectir la complexitat del problema i sobretot com ens afecta emocionalment, com ens afecta psicològicament, no? Perquè sí que s'ha tractat moltes vegades des d'un punt de vista sociològic, des d'un punt de vista econòmic, però no tant des del punt de vista íntim, no? I al final, que nostre és on tenim la nostra intimitat, on tenim les nostres coses i on hi és la nostra vida, no? I llavors jo volia explicar això, que al final, no perquè m'hagi passat a mi, sinó perquè crec que moltes persones estan en aquesta situació i que moltes vegades no mos en recordem, que cada vegada s'està trencant aquest teixit social que fa imprescindible el dia a dia, no? I que cada vegada també tenim la sensació de que estem competint amb l'altre, que estem rivalitzant amb l'altre, en comptes de pensar que aquest altre mos pot ajudar i que nosaltres el podem ajudar. Una mica era fer això, però no... tornar a lo físic, tornar a allò tangible, tornar a mirar-nos a la cara, parlar-nos i deixar d'atomitzar-nos tant. Jo crec que aquesta podria ser una solució.
Aquesta setmana l'última cançó del dia és de Sílvia Pérez Cruz. Va treure disc el divendres i aquest tema es diu Abissal.
I amb aquesta cançó arribarem a la mitjanit. Aquests últims segons del dia seran perquè la Lucía Ramis, periodista i escriptora, tingui i posi l'última paraula del dia. Avui l'hem convidada perquè ens parli d'aquest llibre que es diu Un metre quadrat, en el qual explica que amb aquest lloc petit al final ho és exactament tot, que és l'espai que ocupem a la nostra vida. Per cert, en l'edició castellana va guanyar la quarta edició del Premi de Llibres de No Ficció de l'Asteroide. Gràcies, Lucía, per acompanyar-nos també pel llibre i les reflexions que hi aboques. I res, aquests micròfons són teus perquè tinguis l'última paraula del dia.
Bé, idò, jo acabaré amb un desig, i el desig és que sempre tingueu un lloc al qual tornar, un lloc on sentir-vos a recer, i un lloc a sentir com a ca vostra, i així crec que és la manera de poder desitjar-vos que dormiu tranquils. Bona nit.